El confinament ha afectat a molts col·lectius, un d'ells és els col·lectius religiosos també. Avui nosaltres volem parlar amb dos d'ells, en aquest cas amb la parròquia de Sant Pere d'Octavià i també amb l'Església Protestant de Valldorès. Tenim amb nosaltres el mossèn Emili Merlès i el pastor David Oliver. Bon dia.
Bon dia.
Molt bon dia.
Bé, comencem primer per Sant Pere d'Octavià. Com han sigut aquests dos mesos que, de fet, des d'aquest dilluns ja es pot obligar que siguin un terç de capacitat, però com han sigut aquests dos mesos de confinament? Com s'ha viscut?
Mira, jo al principi de tot tenia una gran pregunta, que era si obria o no obria l'església, saps? Perquè sabia que si l'obria vindria molt poca gent, no? I perquè seria gent que vindria de pas quan anés a fer alguna cosa, bueno, doncs a comprar la farmàcia, el súper. Però vaig decidir obrir l'església, bueno, consultant persones de la parròquia, no? Com un signe d'esperança, saps? Perquè el monestir és un, bueno, és un símbol de Sant Cugat, no? I el fet de que estiguessin les portes obertes, no? Doncs és no, no sé, com, també com des del punt de vista religiós, mira, Déu està aquí, no? També ens està acompanyant, doncs, amb això, no? I això va ser una cosa. També, bueno, ja anirem parlant, però també ha estat un repte tecnològic bastant important, no? Perquè, clar, el que és una església, no? En grec es diu eclesia, no? Que vol dir que convocació, no? I, per tant, diguéssim, l'església no està en les pedres, sinó les persones, no? Que s'hi convoquen, no? I ara, clar, ara no ens podíem convocar, no? Diguéssim, des del punt de vista de trobar-nos. I aquí va sortir com un repte tecnològic, que després ho podem parlar, que va ser començar a fer les misses per YouTube, no? I això, bueno, va ser molts tutorials, no? I investigar moltes coses, i ens hem dedicat a fer moltes proves, no? Però també ha estat una cosa molt maca i que jo crec que també servirà per altres moments, no? Però jo crec que ha estat, en general, jo crec que la gent ha estat una experiència positiva, eh? O sigui, tot el ressò que vaig rebent de la gent de la parròquia ha estat un moment difícil, és veritat, no? Però ha sigut, jo crec, un moment com de creixement important, crec.
I David, a Valldoreix?
Pues bé, aquests 60 dies han hagut de tot tipus de situacions, com pots entendre, no? Per nosaltres la decisió de cessar de fer les activitats presencials, com bé ha dit l'Emili, el nom església, no? És important que l'entenguem. L'església és l'assemblea de creients, no? I al fer el pas ens preguntàvem com podríem seguir trobant-nos, no? Vam estar parlant amb molta gent, perquè l'Església Protestant, doncs, històricament, doncs, ha estat perseguida i ha tingut que amagar-se moltes vegades. I van trobar aquesta solució tecnològica. La veritat és que hem pogut seguir convocant l'assemblea diàriament durant aquests dos mesos. I crec que això ha fet que molta gent que ha passat el confinament de manera solitària o que no tenia gent que la pogués apoyar, doncs ha tingut això, un temps d'esperança cada dia on podia parlar amb altres persones, on podien pregar els uns pels altres, on podien compartir l'experiència del dia, no? Com bé diu l'Emili, reptes tecnològics sí, però ha sigut un temps, jo crec, també de creixement espiritual interior de molta gent, no? Redescobrir també altres persones que es veien a la comunitat i que possiblement no tenien temps de xerrar i conèixer-se. I en aquests dos mesos, la veritat és que s'han forjat doncs, amistats molt fortes i vincles molt, molt importants, no? Per nosaltres també ha sigut un temps especial perquè hem vist com una església que, bueno, es reuneix de manera especial els diumenges, com moltes esglésies cristianes, però com s'extesa durant tota la setmana aquest sentiment de pertànyer i d'apartar-se un temps per compartir, no? Jo crec que, en general, per lo que també ens transmeten la gent de l'Església, per ells aquest moment és una cosa preciosa que recordaran durant molt de temps, no?
Doncs això passa quan es tanca el micro. Això, la tecnologia. Després, quan me'n recordo d'obrir-lo, és quan se sent. En qualsevol cas... Han estat això, dos mesos difícils. El que s'extreu una mica, la conclusió que s'extreu és també que d'alguna manera ha estat una sacsejada per la comunitat, però que ha tingut alguns punts positius. Però, és clar, també durant aquests mesos hem passat una de les èpoques importants, en aquest cas, que és la Pasqua. Mossèn Emili Merlès, una mica com va anar tot plegat?
Clar, és veritat que clar, són els dies com més importants de l'any cristià, no? I això doncs, va ser per nosaltres un repte, eh? Perquè vam començar a fer doncs, les misses cada dia, però jo, el meu desig era... O sigui, la missa, també, nosaltres no volem que sigui... O sigui, la gent no era com espectadora de la missa, sinó també ha de ser una pregària, no? Que la gent doncs, també des de casa seva pugui fer una experiència espiritual important. I això jo crec que ens han arribat molts testimonis que a mi t'he de dir que m'ha sorprès molt, eh? I de l'experiència de com pregant a través de la tele, sabent que hi ha altres persones que ho estan doncs, acompanyant-te, no? Doncs això ajuda molt. Però venia la Setmana Santa i jo aquí era un repte que dic, home, si són els dies més importants, també hem de fer que aquest any la gent pugui viure la Setmana Santa. Bé, clar, o sigui, ha estat una Setmana Santa molt estranya, eh? I llavors, doncs, aquí, amb el grup de mossèn Carles, no? I l'Àlex, el seminista, que són els que vivim aquí, no? Vam dir, nois, hem de pensar perquè quedi una cosa que sigui doncs, xulo, no? Impactant i que ajudi a la gent, no? I llavors, aquí, doncs bé, bueno, vam fer algunes coses una mica així més loques, no? Diguéssim, bueno, allò de la benedicció des del campanar, no? Del Diumenge de Rams. Clar, el Diumenge de Rams s'omple la plaça d'aquí davant del monestir, no? I és un dia superfestiu, molt maco, no? O sigui, viscut per gent doncs, que són creients practicants o gent que potser no és molt creient, però que són dies que els agrada participar d'aquests actes, no? I després també, doncs, bueno, la resta de les cerimònies, no? Perquè fossin també audiovisualment, que, o sigui, que fos de pregària, però que fos una imatge que li donés bellesa, no? Que ajudés a la pregària. I també jo crec que aquests dies una de les coses que hem fet és també doncs, redescobrir, per exemple, a l'altar de la Mare de Déu dels Sants, que és preciós, però és que ara hem pogut fer uns zooms, unes imatges, no? I ens han anat com acompanyant que això doncs, ha anat molt bé, no? Inclús el dia de la Vetlla Pasqual, que és el dia més important de tots, no? Doncs aquí hem de fer alguna cosa que sigui així xulo. No? Vam posar un dron, no? El començament de la missa, que s'entra amb el Ciri Pasqual, no? Doncs anava gravant un dron des de darrere, no? Que ens acompanyava, no? I bueno, o sigui, jo crec que tampoc no per fer, diguéssim, la intenció no era fer Hollywood, eh? Sinó era la bellesa, no? O sigui, una retransmissió que, perquè, clar, el llenguatge de la tele, no? També té un llenguatge audiovisual. Si fiques tota una estona una càmera, o sigui, fixa i tal, doncs això fa que sigui una mica doncs ensopit, no? I aquí hem descobert moltes coses que donen joc, no? I jo és de les coses que estic més content, eh? Que va ser un repte molt important, però que crec que el resultat va ser molt maco i també, sobretot, que la gent, els comentaris que hem rebut és que els ha ajudat molt a viure la Setmana Santa. I home, i a mi com a mossèn, quan una persona et diu que potser ha estat la millor Setmana Santa de la seva vida, doncs, home, bueno, pues, missió complida, no?, diguéssim. I també és curiós perquè, clar, nosaltres retransmitíem per la gent de Sant Cugat, òbviament, no?, però, clar, els pocs dies que vam començar a retransmetre-ho, la televisió de Sant Cugat, també ens vam parlar amb ells, no?, i també ho feien, no? Llavors, clar, ens han vist gent majoritàriament de Sant Cugat, que era per qui ho fèiem, eh? Però també se'ns han unit amics de tot Catalunya, no? De tot on arribava la senyal. Inclús també ahir, per exemple, ens va dir una senyora que des de Guinea Equatorial, que ens ha seguit cada dia, una des d'Austràlia, Japó, o sigui, des dels jocs més diversos del món, no? Doncs també això, doncs, bueno, també fa com la parròquia com més gran, no? O des de Bèlgica, o sigui, gent, alguns de Sant Cugat que viuen a fora, no? Doncs també ha estat per ells doncs un moment així, doncs, maco, no? O sigui que, tota una experiència.
I tant, ja veiem que com a mínim s'ha pogut innovar. David, no sé també des de l'Església Protestant com es va poder celebrar aquesta Pasqua?
Sí, com bé ha dit l'Emili, el temps de Pasqua és un temps important al calendari cristià. Potser a la tradició protestant, per als que no la coneixen tant, el simbolisme extern és molt la decoració, fins i tot de l'església, tots aquests símbols que s'utilitzen, la veritat és que no són tan rellevants per nosaltres, no? Però t'he de dir, i repetir una miqueta l'Emili també, jo crec que ho està explicant bé això, el més important jo crec que és que la gent pugui pregar junts i puguin tenir l'experiència espiritual junts. L'església no és el lloc, no és un espectacle que la gent va veure, no? Possiblement a vegades es veu una miqueta així per la tradició cultural i que tenim de tants segles, no? Però l'acte religiós no és un espectacle que es va veure. Per nosaltres religiós és alguna cosa en la que tu estàs participant d'una manera activa, no? Tots els membres de l'Església, no? Llavors, com deia l'Emília, aquest fet de que la gent estava recluïda, aquest recolliment, a molts les ha ajudat com una preparació del que es feia la Setmana Santa, no? Per arribar a la Pasqua, no? I les ha permès reflexionar, les ha permès llegir els textos, recuperar la història original. Bueno, ha sigut una experiència força maca. La dificultat més gran que hem tingut és que nosaltres tenim una tradició el dilluns de Pasqua, el dia de la Mona. Bueno, és un joc que fem amb els nanos i les famílies. Molt simpàtic. Estem preparant-lo de molts dies i fem-lo dels ous aquests decorats i això, i els amaguem al terreny i tenen tot un matí per jugar i trobar-los, no? I per Zoom això no es pot fer, ni per al Google ni per tecnologia, no? Però encara hi així algunes famílies de la comunitat, de l'Església, s'ho van empescar per amagar-los per les cases i teníem que anar, vam fer un joc amb els mòbils, que els nanos van participar, que anàvem buscant per les cases altres, buscant els ous, no? Va ser una cosa força simpàtica, no? Però en general diria que una altra vegada, pues, dintre de la circumstància que hem estat visquent, pues, va ser un temps bo espiritual, no? Per la comunitat.
Clar, en altres situacions extremes, perquè és força indiscutible que pel que, evidentment, comparat amb altres èpoques, no sé si ho seria, però en situacions extremes la fe també ha estat d'alguna manera el refugi també de moltes persones. No sé, comencem ara per tu, David, així canviem l'ordre una mica. Si també heu notat d'alguna manera que la gent s'ha acostat més a la fe.
Una cosa que hem observat, evidentment la gent de la comunitat, pues, això la diferència, no? El tenir una esperança diferent, vital, d'alguna manera, pues, t'ajuda a veure que el temps pot ser difícil, però els cristians, de fet, creuen que encara les coses dolentes i les coses difícils Déu les encamina, les acaba encaminant per bé, no? Això fa una diferència molt notable, perquè no pot haver-hi angoixa, pot haver-hi davant de la situació, però mai hi ha desesperança, no? Sempre tenim una esperança d'algú millor, no? I això ha tret també molta gent de fora de la comunitat, pues, quan les hem acompanyat, com deia Emili, pues, en situacions, pues, funerals o en situacions difícils, o en gent pues, solament que entra a l'hospital i estan sols i es poden visitar. Clar, això fa la diferència, l'esperança, no? Que hi ha algú millor, alguna cosa millor, algun dia millor, no? De la teva vida, no?
Una altra vegada al micro. Avui no és el dia del presentador d'aquest programa.
És dilluns, Albert.
Estem així. Mare de Déu, senyor. En fi, mossèn Emili, en el cas de Sant Pere d'Octavià.
Sí, jo crec que aquests dies, a veure, a tots ens ha fet pensar sobre la vida. Perquè, o sigui, i a tots vull dir, inclús, bueno, jo personalment també, no? Jo crec que han estat uns dies d'una certa espiritualitat per tothom. Perquè ens hem fet preguntes, perquè potser s'han mort persones o amics, no? O sigui, els pares d'algú que coneixíem, no? I la incertesa aquesta, jo crec que ha posat preguntes de les importants de la vida, que són que fan que la vida l'enfoquis d'una manera o d'una altra, no? I jo crec que això d'aquí també ha fet que algunes persones, doncs també hagi estat com un cert redescobriment de la fe. I conec casos concrets d'això, no? O sigui, i també el fet de clar, a l'internet, no? El fet de fer coses online, en streaming, doncs també fa que la gent, doncs, bueno, una persona que ha fet una certa experiència i vol veure l'Església, doncs el forat del pany per al qual ha mirat, doncs ha estat, doncs, per YouTube, no? I per tant, doncs, jo crec que això també ha ajudat, no?, a que persones, diguéssim, que en el continent, no?, d'internet, doncs, bueno, el fet que ara haguéssim estat més presents també ha fet que unes persones, doncs, ens poguessin conèixer més de primera persona, no? I mira, jo una cosa que a mi em preocupa molt també, perquè ara potser hem explicat aspectes positius, però aquests dies també hi ha hagut aspectes bastant... O sigui, que la gent ha patit molt. Un seria el que hem dit, que estàvem comentat abans, el tema de la mort en solitari, el fet de que se't mor alguna persona i no li pots fer un funeral, no pots dir-li un adéu com un voldria, no? I això jo crec que aquí el fet de fer les misses en streaming, això, doncs, doncs, ha ajudat, o les pregàries, eh? I després també una altra cosa que aquí m'està preocupant molt és el tema de Càritas. O sigui, perquè Càritas és un indicador molt bo per saber, o sigui, quan hi ha que comença una crisi i tot això, a Càritas es veu de seguida, no? I mira, en aquests 2 mesos, gairebé, o sigui, estem en 80 molt alt per cent i va pujant cada setmana de persones noves que venen a buscar aliments a Càritas. O sigui, és una dada molt significativa. Feia molts anys que no teníem aquest nivell de persones que ens venen. I va creixent, eh? Perquè ha anat, o sigui, conforme han anat passant les setmanes i segurament ja aquesta setmana hi arribarem al 100%, o sigui, al doble de persones que venen a buscar aliments a Càritas, no? I aquí és on es veuen els ERTOs, la precarietat laboral d'unes persones, no? I això a mi em preocupa molt, no? I crec que, o sigui, Càritas, per suposat que hem d'ajudar i continuarem ajudant, no? I farem molts esforços per buscar nous recursos per poder ajudar i servir millor aquestes persones, però aquí hi ha un tema laboral molt important que a mi em preocupa molt, perquè, o sigui, l'ideal no és que vagi molt bé Càritas, l'ideal és que no hi hagués Càritas, eh? Diguéssim, que les persones trobessin una feina digna, no? I que es puguin guanyar la vida, no? I aquí és un problema social important que tenim i que entre tots hem de buscar solucions creatives.
I, evidentment, clar, d'aquesta part, el contacte directe, en aquest cas, amb les comunitats religioses, solen tenir, no?, aquest contacte molt personal, molt íntim, amb la seva comunitat. Suposo que, d'alguna manera, també es pot parlar, no?, es pot fer una radiografia una mica de quin ha estat de com ha afectat també econòmicament a les persones que amb qui tracten habitualment. David, suposo que també el que comentava ara mossèn Emili, que la part econòmica també s'ha notat, no?, que aquesta angoixa.
Bé, més que sí, per suposat, l'angoixa de moltíssima gent, bueno, com bé dius, al final la comunitat és una radiografia, no? És un tast de la gent que tenim a la nostra població, no? I el tast és una mica agredolç. Hi ha gent que està amb els ERTOs, que és un... bueno, és diferir un problema amb el temps, amb 2 mesos, 3 mesos, problema si conservaran el treball aquest, no? Hi ha molta gent sense feina ara mateix. Sortosament, la majoria de gent amb les necessitats bàsiques cobertes, però la comunitat fa una feina important en què cap membre de la comunitat tingui el suficient per menjar i pugui cobrir les seves necessitats, no? El que sí que hem vist és una part positiva de la humanitat, anem a dir-ho així, no solament dintre de la comunitat, sinó aquest sentiment de no deixar ningú enrere, no? De buscar... Pues quan hi ha algun dificultats, buscar-li solucions, pues sigui un lloguer, sigui el menjar, sigui algun nen que no, pues no tenia accés, tenia que fer deures però no tenia un ordinador adequat o no tenia una comunicació adequada, no? Crec que la comunitat és simplement quelcom que hi ha dintre de la nostra societat que reflexa una mica el que està passant, no? Per un cantó, aquesta incertesa absoluta en l'economia, la dificultat que ens anirem trobant. Les comunitats protestants de Barcelona estan repartint aliments cada dia, no han tancat. O sigui, és l'única part de les esglésies que no han tancat. S'ha tancat el culte presencial, però el servei, com fan Càritas i altres associacions, no? I cada vegada hi ha més gent. I gent que no haguessin pensat mai que estarien en aquestes situacions, no? I crec que és important que des de qualsevol associació o comunitat, sigui cristiana o no, no té res a veure, crec que han de tenir aquest sentiment, no? De no deixar ningú enrere en aquests dies, no? No, entre tots, mirar que tothom tingui suficient per poder passar aquesta pandèmia, no? I temps d'incertesa, no? Tens bé?
Hem mirat enrere, moment de mirar una mica endavant ara, eh? Ara ja hem arribat en aquesta fase, fase 0 i mig, fase 0 avançada, fase el que sigui. La qüestió és que ja es poden fer oficis amb un terç de capacitat. Què suposa adaptar-se a tot plegat? Hem vist a la parròquia de Sant Pere del Cabià, que ha fet un vídeo prou explicatiu. Entenc que la gent s'adaptarà, no?, a aquesta situació. Potser el diumenge és el dia més complicat.
Sí, nosaltres el diumenge és un dia molt complicat perquè tenim moltes misses i molt seguides. I ara, sobretot per el desinfectar l'església, perquè no hi hagi aglomeracions, tot això d'aquí és un repte, no? I després també perquè a vegades podem tenir un funeral o un casament, no?, que ve gent que potser no ve ordinàriament a l'església, no? I llavors perquè sàpiguen, no?, doncs una mica aquesta normativa, per això vam fer aquest vídeo, no?, perquè així, doncs, si vas a fer un casament, quan, doncs els envies els teus convidats i així saben una mica el que han de fer, no? Però, bueno, aquí també hem buscat voluntaris, no?, ja ho tenim organitzat, no? Hem posat gomets en els llocs on es pot asseure la gent, no? I bé, mira, avui hem tingut ja la primera missa, per tant, a les 9 del matí hem fet el primer, ja el primer així, posada en escena, no? I bé, ha anat molt bé. Les de cada dia a mi no em preocupen, no? Però potser la de la tarda vindrà més gent, però les del cap de setmana sí, perquè és que en tenim moltes i molt seguides, no? I també tenim algunes misses que, clar, hi ha molt, o sigui, l'aforament a l'un terç el sobrepassem de moltíssim, no? I llavors per això nosaltres hem fet com un formulari perquè la gent reservi la seva missa, saps? Perquè d'aquesta, és que és l'única manera una mica que se m'ha ocorregut, no?, per anar-nos redistribuint, eh? Doncs tu et reserves la missa de les 12, per tant, almenys mentre tinguem aquesta situació, doncs vés a la missa de les 12, no? Perquè si no, clar, o sigui, jo una cosa que he anat insistint molt i que crec que és molt important és que l'església ha de ser un lloc segur, o sigui, un emplaçament en el qual, doncs, no sigui un lloc de contagi, no? Amb això també hem de donar exemple. I per això, doncs, bueno, totes aquestes mesures que hem fet perquè la gent pugui, doncs, bueno, disfrutar i viure bé la fe, no?, i que fer una experiència, doncs, molt positiva i maca de l'Eucaristia, no?, però després també, doncs, que nosaltres hem de col·laborar els primers, no?, doncs, a evitar els contagis, perquè contagis encara n'hi ha molts, eh? O sigui, de nous contagis a Catalunya encara n'hi ha molts, i aquesta jo crec que és una de les dades importants.
Entenc que, en aquest cas, a Valldoreix la cosa és més petita, no sé si és més controlable en aquest sentit. No hi ha aquesta, una mica aquesta allau de persones que pot haver-hi un diumenge al monestir.
Sense cap àmbit d'enveja, en aquest sentit, no tenim aquesta problemàtica, possiblement, d'aquesta aglomeració. Nosaltres veiem, de cara a futur, aquesta fase de 0,5 la veiem com una fase molt transitòria, molt petita. Per tant, hem de mirar una mica més enllà. Les restriccions ara mateix als llocs de culte són importants. Hi ha l'aforament, però hi ha tot un protocol que s'ha de seguir d'entrar i sortir, mascaretes, hidrogel... S'ha d'entrar per un lloc, s'ha de sortir per un altre... El que més ens preocupa, a nosaltres, la tradició protestant evangèlica es basa molt en el càntic. No sé si teníeu aquesta idea, però estan cantant contínuament tot el dia. És una cosa, no? I de fet, se'ns ha dit que això és un problema per el tema del contagi, no? Llavors, per centrar-nos una miqueta, aquesta fase 0,5, nosaltres tindrem obert el lloc de culte, però seguirem demanant-li a la gent que estiguin connectant-se a través dels mitjans que tenim, del Zoom, vídeo, la videoconferència, no?, que tingui aquesta experiència. Esperem a la fase 1 començar a tenir més intensitat el diumenge, no? Però com bé diu a l'Emili, serà un problema, perquè volem ser un lloc, com diuen, segur, però a més volem donar exemples, a més, no?, de civisme, no? I la gent gran l'hem de protegir, els nanos també els hem de protegir. Jo crec que serà un temps complicat, no? I hem de ser igual de creatius que hem sigut fins ara. Si diem que les esglésies no és un lloc, que són les persones, doncs possiblement que puguin reunir-se en grups petits, a les cases, en altres llocs i connectar-se, segurament estarem buscant solucions intermitges. Ens queda molt lluny encara el tenir a l'oficiar, diguem, un culte de diumenge complet amb tota l'església, no?
En tot cas, el que sí que queda clar, que a vegades es parla una mica de que les esglésies, en aquest cas, o les congregacions religioses poden estar ancorades en el passat, queda clar que la capacitat d'adaptació serà també un eix fonamental per al futur. Comencem per tu, David, per anar acabant.
Bé, jo solament dir-te, més enllà de la nostra comunitat, el moviment protestant evangèlic al resta del món, jo crec que recuperant aquesta idea de que l'Església, artísticament i tecnològicament, té que ser exemple i punta, no? I així ho estan fent. Hi han esglésies a Anglaterra, Estats Units, Europa, Àsia, que amb unes assistències que no havien tingut mai, no? Proveïdor Amazon, que està donant serveis a molts d'aquests serveis d'internet, de connexió, ha tingut realment problemes per la demanda, no? Llavors, jo crec que l'Església ha d'aportar, des de la seva posició a la societat, ha d'aportar solucions creatives a que les persones es puguin comunicar i puguin tenir una bona experiència de grup, espiritual, per suposat, però que sigui un factor de cohesió a la societat, que és on li correspon, no?
Emili?
Sí, jo crec que ha estat una empenta, no? Perquè ens ha obligat, no? En alguns llocs on no estàvem tant, no? Doncs a fer un pas endavant. Jo crec que això ha estat un guany, però això ha passat a l'Església i a altres àmbits. Jo també, per exemple, no? Doncs a l'àmbit universitari, no? A la Facultat de Teologia i totes les universitats, jo crec que també ens ha fet una empenta per al tema de fer les classes online i tot això, no? I bé, d'acord amb el David, és que les esglésies protestants als Estats Units hi ha algunes que, bueno, al·lucinaries, no? Jo he anat a les revistes, no? O sigui, al·lucinaries, no? Doncs com tot aquest tema de l'streaming, de la música, tot això, bueno, és una cosa molt professional i molt ben feta, no? I a mi també m'agradaria subratllar una cosa que potser s'ha anat veient al llarg d'aquesta entrevista, és que hi ha molt bon rotllo, no? Entre el David i un servidor, no? O sigui, perquè hi ha també una molt bona relació, no? Jo crec que estem en uns moments molt macos, no? Entre les esglésies, doncs, de diferents denominacions, no? Que potser en alguns moments de la història ha estat una cosa més de rivalitat o de menyspreu o així, no? I ara jo crec que estem en un moment molt maco, no? Jo diria que potser de moment el més bo de la història, no? I això jo crec que és una cosa que és molt important i que, bueno, que nosaltres la cuidem, no? De fet, amb el David ens vam conèixer a Londres, no? Amb una trobada alfa, que es diu que és una cosa que és de l'església anglicana d'Anglaterra, no? Que és una cosa molt interessant, no? Que el David ho està fent a la seva parròquia i vas anar, doncs a conèixer-ho, no? I bé, no? I prenent cafès, anem parlant de tant en tant, no? Fem pregàries conjuntes, no, poquetes, no? Però sí que les fem, però bueno. Però jo crec que es veu una sintonia, no? I llegim autors comuns, no? Ens inspirem, no? O sigui, és la música, és veritat que ho fan molt bé, no? I bueno, jo crec que això, aquí hi ha una relació que és molt positiva i que, bueno, una mica és bueno, en l'Església Catòlica jo crec que també és molt important, no? És la que volia el Concili Vaticà II, és la que està impulsant molt el Papa Francesc, no? I d'aquí, des de la parròquia Sant Pere d'Octavià, doncs també és com per la línia per la que caminem, no?
Doncs bé, en fi, esperem que tot plegat vagi el millor possible. En qualsevol cas, gràcies per atendre'ns avui i ànims per la feina que queda per davant els dos. Que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies, Albert.
Moltes gràcies, Albert, per la invitació i per el temps.